Doncs què passa? Si discoteca, tal, això què comporta? Comporta problemes de funcionament d'ordre públic, de neteja, o sigui, és un turisme que no és la millor qualitat. Què és el que tenim? I tenim molta capacitat, i gràcies a això Lloret ha crescut, i que no hem d'espreciar ni molt menys. Però sí que crec que hi ha d'haver una filosofia de turisme, d'anar una mica més enllà.
És que has dit una cosa que en aquesta taula ja s'ha dit, en unes altres paraules, parlant també d'altres temes, que el que falta és una programació, és a dir, saber, com dius tu, a on es vol arribar, perquè aquí, no sé si en altres pobles de la costa que han patit un creixement turístic tan fort com el que s'ha patit aquí, i en relativament pocs anys s'ha passat d'una població de poca gent a una de molta gent, no sé si també els hi ha passat el mateix, però aquí s'ha anat funcionant molt improvisant i sobre la marxa, i cada govern que municipal que hi ha hagut ha fet les seves previsions, els seus oferiments i les seves reformes, i no hi ha hagut, o almenys no s'ha vist una previsió a llarg plaç, una programació, com dius, saber dir, volem tenir aquest tipus de turisme a la llarga, volem tenir aquest tipus de poble, amb aquest tipus d'edificis, amb aquest tipus de serveis. Tot això no s'ha fet, s'ha anat fent sobre la marxa, i ara ens trobem amb aquesta situació. O sigui, quan va haver el boom de les urbanitzacions, que la gent s'anava a viure a la vora de la natura, doncs aquí a Lloret, més que ningú, tenim un munt d'urbanitzacions. Ara resulta que tenim el poble poc poblat, perquè la gent s'ha anat a les urbanitzacions. Quan es va amb el boom dels hotels, vinga hotels, i ara trobem a faltar un tipus d'habitatges a la costa que fossin més estètics, en fi, que sempre s'ha anat una mica sobre la marxa, i això potser és el que ha fet que no tinguem clar.
Bueno, aquí sembla que parlem molt dient que les forces públiques, l'Ajuntament i tal, ha dirigit les coses. Jo crec que l'Ajuntament té que donar un substrat, però aquí el que ha triat el negoci és l'empresari privat. O sigui, l'empresari privat és el que gestiona el seu negoci dintre unes lleis globals i va buscar els seus clients. No hi va al municipi a buscar els clients dels hotels.
Sí,
no?
Sí, però quan l'empresari privat ha decidit fer un hotel, com que no hi havia una programació de com volíem que estés estructurat aquest poble, doncs l'ha fet on li ha semblat, en principi, no? Perquè això és així com dius tu, que és l'empresari el que tria el model de negoci que tindrà, però sempre dintre d'uns marges que potser és el que no ha estat definit. Hi ha hagut marges, però poc definits.
Bueno, estem parlant dels anys, deixem dir, 60, no? Quan es van començar amb la política d'hotels, hotels grossos, perquè crec jo que aquests hotels, molts d'ells estaven sobre propietats rústiques, a Can no sé què, Can no sé quantos, a Can Botet, al Masí del Roser, grans propietats, que eren grans propietats d'uns senyors pagesos, que els hi ve el tour operator, els hi compra i els hi soluciona la vida per quatre generacions. Evidentment, en aquell terreno gran s'hi fa un hotel gran. Encara sort que aquí a Lloret seguim tinguent d'alçada bastant limitada. Tenim un sol que hi ha de pèls, un sol, i els altres puestos, els hotels que tenim nosaltres, potser multiplicarien la cabuda per 3, perquè tindríem 20 pisos, no? O sigui, no sé qui va treure aquesta norma, si va sortir sola, o es van posar d'acord, però encara sort que si comparem amb altres zones famoses...
Hi ha altres llocs que ho han fet pitjor.
Hi ha altres que ho han fet pitjor, i dirigits també a Suaire, no? I aquí s'ha fet d'aquesta manera moltes coses, perquè sempre les normes i normatives venen després dels fets, com les carreteres s'amplien quan hi ha accidents, no abans, quan els trens...
Però això estarem d'acord que és per una falta de previsió.
És evident, és evident, però és una falta de previsió general, no? A Barcelona s'està enriquint amb hotels de 5 estrelles, també s'hagués pogut preveure limitar-ho fa 10 anys, a poc a poc, i en canvi es vol fer ara quan la demanda de constructors d'hotels cada vegada és més alta, hi ha més problemes i més discussions i més coses als jutjats. Si s'hagués fet paulatinament abans, arribarien al resultat volgut sense traumes. Les previsions sempre van darrere, perquè si és difícil preveure el mercat amb una empresa privada, figuren les fer les previsions a nivell públic de desenvolupament de la societat i com canviarà. Les previsions aniran sempre darrere, sempre. Deixem-nos estar, mai s'amplia una carretera si no està ja col·lapsada. L'úniques previsions, i això és conya, que s'han fet en futur i que seran sempre de futur, són els aves d'Espanya, no?
Però sempre, tret d'això... Sempre aniran sobrats, aquests aniran sobrats.
S'hauran equivocat o no, però hi ha una bona xarxa de trens de gran velocitat.
Això és indiscutible, però jo trobo, a mi em sona ridícul...
Trigarà molt a quedar-se curta.
A mi em sona ridícul que ens diguin com a mèrit que som el segon país que té més quilòmetres d'AVE després de Xina, no?
Però aquest,
em sona aquest, ridícul.
Aquest tema és curiós. És, això de l'AVE és un exemple una mica d'això que dèiem de país. O sigui, estem posant per davant fer quilòmetres d'AVE i el tren que va de Blanes a Barcelona no hi ha cap setmana que no estigui parat, o perquè la catenària falla, o perquè la màquina s'ha espatllat, o així. O sigui, estem posant el carro davant dels bous. O sigui, a més de fer una... O sigui, la societat diu s'ha de fer servir el servei públic, perquè evidentment és més eficient en tots els aspectes, no? Climàtics i tal. I ens preocupa més sortir en el rànquing de quilòmetres d'AVE i les rodalies d'aquí de Blanes Barcelona no funciona mai.
Totes les rodalies, conec, si escoltes la televisió...
Conec molta gent de Lloret que per anar a Barcelona van a Sils a agafar la gent agafa el tren a Sils, no sé si sabiu això, per anar a Barcelona agafen... Per intentar arribar a l'hora.
Sí.
Llavors, què passa? Que és un país, i això ho lligo una mica amb això que deies, del turisme. El turisme... penso que les coses se'n situen al temps i a l'espai. Quan aquí comença el turisme, vam començar de gent que eren pagesos que els van convertir els terrenys en hotels. Teníem una situació que és aquesta, i gràcies a això la gent tenia sous i guanyàvem, i veníem d'una societat econòmicament molt feble, no? Aquesta és una fase, però quan arribes a la maduresa d'una fase és quan has de plantejar-te què vols fer. Jo crec que ara estem en aquest nivell, anem a posar-nos a les piles, què volem i on te volem anar. Això passa igualment amb la construcció. Fixeu-vos que aquí Lloret, i això se té com a normal, però a mi és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Fixeu-vos que a primera línia del passeig es poden fer 5 pisos d'alçada, per exemple.
6.
O 6. Pues la casa de darrere, a 10 metres a darrere d'aquesta, pot fer 2 pisos. O sigui, que es viu a 50 metres de la platja i tens a davant una muralla, un frontón. Això no té cap lògica. Quina lògica té només? L'especulació...
L'especulació
que ve en un cert moment. Perquè veníem d'un moment que qui podia edificar allà és la gent que tenia calés per fer-ho així. Que teníem una façana lliure molt maca amb cases d'americanos, etc, que tot això ha passat a la història, no? Això no van valorar-ho perquè en aquell moment...
No, perquè en aquell moment l'evolució, diguem, la modernització era tirar a terra aquelles cases i fer-hi grans edificis.
Llavors, això que llavors en aquell moment es va trobar com a normal perquè les circumstàncies eren les que eren, avui dia no tindria sentit. Hi ha un estudi fet de tot el creixement de la Costa Brava, fet per Encert, en èpoques de la República, que preveia en totes les façanes litorals edificar amb ordre. O sigui, edificar a primera línia planta o plant i pis, a segona... O sigui, d'alguna manera, fer les cales escalar, lògic, no?, que toqués el sol al terreu, per exemple. Doncs pues aquí els de segona planta, els de segona fila, estan a l'ombra. Vull dir, que és una cosa que està acceptada i tal. Jo recordo que era molt petit llavors, però quan feien el que em deien el gratacels, la casa aquesta que era en el Rosamar Tenal, la gent de Lloret ho anàvem a mirar amb admiració. Sí, perquè dèiem que era l'edifici més alt.
Era l'evolució...
O sigui, estàvem contents de que Lloret tinguera l'edifici més alt de la Costa Brava o del que sigui.
En aquell moment era positiu, era positiu.
Et vull dir que per això les coses ens situen al temps i a l'espai, perquè... Però sí que quan es madura econòmicament i socialment, hi té que haver-hi almenys la idea o la filosofia d'on te volem anar a parar. L'ho fet fet està, és que si no hagués vingut aquest turisme que estem dient, escolta, aquí gana no, però anàvem justets, aquí la gent pesca i agricultura i anar marxant, o sigui que les coses s'han de situar a l'espai. Ara bé, ara hem madurat, tenim una altra situació. Escolta, mira una cosa, la Safa abans no feia pudor, entre cometes. La pudor de la Safa arribava a Lloret, que no es podia aguantar, Jo havia anat a classe als capellans a Blanes, els padres, i era horrorós, però no la sentíem. I ara en fa molt menys, i a la mínima, intervenint perquè fa pudor la Safa. Vol dir que l'olor també està en funció de la situació de les coses. S'han de situar. O a Girona, que també vaig estar als Maristes a Girona, allà feia una pudor de cols, allò, la fàbrica Torres, i ningú la sentia, tu. Per què? Perquè la gent cobrava. I ara, doncs, que ja tots cobrem sense anar a la Torres, doncs l'olor, bueno, ara també ja s'ha reciclat, no? Però vull dir que, esclar, les coses, cada cosa al seu puesto, eh? Vull dir...
Tot, en tot hi ha un context, no? Però ja que parlem dels inicis del turisme a Lloret de Mar, aquells primers lloretencs que van passar de tenir un terreny per agricultura a fer un hotel és perquè van especular amb les seves propietats. En els anys 70-80, crec recordar, es va especular amb el nombre de turistes que venien a Lloret, l'overbooking, qui no recorda, no? Sempre hi havia moltes notícies sobre aquest tema. I ara s'està especulant pel nombre o el tipus de turisme que arriba. O sigui, no es pot vendre a la destinació com a turisme familiar quan ve turisme de jovent, única i exclusivament. El que passa és que som multireceptors, tenim una multitud de segments i per tant això és molt bo, no?, de recollir tot el mercat. El problema que apuntava Miquel Joan Comartí és que juliol i agost, que és plena temporada, tenim el jovent com a principal consumidor de Lloret de Mar, no? Quan hauria de ser a l'inrevés, possiblement.
Sí. Tradicionalment havia sigut al revés, clar, totes les coses estan canviant. També tradicionalment, al mes d'agost, pràcticament tothom a les ciutats feia vacances, i feia vacances tot el mes. Avui dia, gent que faci vacances tot un mes no n'hi ha, les vacances es reparteixen al llarg de l'any, i tot ha canviat. S'ha de tenir en compte això, no?, també, que tot ha canviat. És a dir, abans la gent, al mes d'agost, tancaven la casa i se'n anaven tot el mes de vacances. Avui dia, és que inclús ja no és qüestió de poder fer-ho o no, sinó que per mentalitat, o pel que sigui, o per comoditat de les empreses, les vacances es reparteixen al llarg de l'any i la gent se'n van una setmana a l'estiu i entre temporades, doncs, una altra setmana, i uns dies se'ls guarden per una cosa i uns dies per unes altres.
Bueno, abans hi havia un turisme familiar que, amb una situació en què les dones no treballaven i la casa, la primera vivienda, es trencava 3 mesos, i el turisme familiar a Lloret arribava a finals de juny i s'anava a finals de setembre, no un mes d'agost, no, 3 mesos, tota la família aquí, i el marit nani vinguent, el famós Rodríguez d'aquella època, que han desaparegut, això parlo per experiència perquè ho he viscut, nani vinguent els caps de setmana, i potser un dia entre setmanes, si la cosa anava bé, i llavors estava aquí el mes d'agost. O sigui, no era d'un mes, sinó que eren de 3 mesos i pico. Claro, avui dia treballen tant, afortunadament, tant l'home com la dona. Les criatures, quan són petites, estan a casa. A partir dels 13 anys se'ls envia a França, a passar un mes a França, a passar un mes a Anglaterra, a passar un mes a no sé on. I a la que tenen 16-17 anys ja hi van pel seu compte. Abans eren molt pocs els que ens anàvem als 17-18 anys, ara avui dia són multitud, és raro el que es queda, no? O sigui, per tant, el que és turisme familiar de temporada i de la gran casa que s'obre, això ha acabat.
Ha acabat, això té les seves limitacions.
Totalment ha acabat. I llavors es busquen altres situacions, es busquen altres indrets, altres situacions. O sigui, ha canviat tot, i un es té que adaptar. no és tan fàcil, però ha canviat de l'arrel, ha canviat.
Primer, sí que és cert una cosa, i això em sembla que és de justícia dir-ho, que dintre Lloret ara s'està produint una, perquè siguin canvis de propietari o així, hi ha un sector de gent que ha reciclat l'hotel, i estic pensant en cadenes d'aquí, que sí que l'han enfocat al turisme aquest de pares i fills, muntant, per exemple, en les seves instal·lacions parcs aquàtics, així, en plan... Però, per altra part, hi ha hagut altres que s'han malvengut, que els han comprat companyies de fora i així, que encara estan... Sí. Estan fent aquest el todo pagat, els hi posa una lloga, una pulsareta, i anar prenguent tot el dia i tot això, però sí que hi ha un sector que ha modificat. Hi ha dos o tres cadenes importants de Lloret que sí que han fet això. O sigui que la voluntat des del sector privat sembla que hi és. El que passa que això també coincideix amb aquests hotels que estaven quedant... o sigui, el que ha volgut continuar l'hotel perquè els seus fills, el que sigui, tenien continuïtat, reciclen. Els altres, què han fet? Ho han vengut. Tots coneixem casos que s'han comprat i que és un desastre el que va sortint. Aquí és on potser l'administració podria intervenir. En el moment que hi hagi, com es fan els bars, com canvis de propietari, et fan fer una inspecció per adaptar, pues, normalitzar els que no estan...
No estan al dia.
Sí, perquè una cosa fa molt bé a l'altra. Però sí que hi ha... És cert, i això és just de dir-ho, que hi ha gent que és hoteler d'aquí Lloret que té la voluntat d'anar cap aquí.
No, ho ha demostrat, això s'ha fet, ho he dit abans, i això és una realitat.
I els comentaris com a lloretens els hem de fer sempre des del positivisme, no? Però hem de ser crítics, perquè si no hi ha crítica no hi ha evolució. Em sembla que si no...
Sí, però tornem una altra vegada amb el que dèiem abans, no? Si està molt bé i s'ha de valorar molt positivament que hi hagi hotelers que hagin... adequat als seus hotels, però si, mentre que n'hi hagi d'altres que segueixin la dinàmica, esclar, és molt difícil, perquè és difícil, bueno, aquest estiu s'ha fet aquesta campanya de que Lloret hi cabem tots, però és molt difícil segons conjugar segons quin tipus de públic amb segons quin, no? Llavors falta justament aquest, o sigui, una finalitat clara, no? Perquè aquí estem, com diuen els castellans, dando palos de ciego, no? I està molt bé el turisme familiar, però segueix havent-hi un turisme de discoteca, perquè hi ha discoteques, i ara ve turisme de discoteca, perquè si no aquestes discoteques haurien de tancar, i ara es parla del turisme esportiu, i ara el turisme de negoci, tot això està molt bé, jo trobo a faltar, o almenys ho haurien d'explicar, una programació de com conjugar tot això, no? I procurar tenir la finalitat, com a mínim, de que no passi això, de que els mesos de juliol i agost estiguem envaïts amb un volum... Sempre tot està en funció dels volums, no? Perquè, home, tots ho hem vist aquí a Lloret, i jo recordo quan era petit, hi havia, als estius hi havia borratxos pel carrer, gent que embrutaven les entrades de les cases de diferents formes, el d'arulls n'hi ha hagut sempre, no? El problema és quan es concentra tot en una sola cosa, no? durant un espai de temps.
Per això dèiem el tema de que hi hagi la filosofia des del govern, no? Del poble. Per exemple, una manera d'anar cap aquí seria, en futurs plans d'urbanisme Lloret o així, ordenar el poble amb el sentit de dir, escolta, la disbauxa la muntarem amb un sector, per exemple. Clar, si tu fas un hotel de molta qualitat i al costat i deixes posar un bar que tanca a les 3 de la nit, o sigui, vol dir que, per això deia que hi ha d'haver una filosofia general. Per exemple, en Burgo, si has estat en Burgo, i el Sant Paulí és un barri que tot el fullon està en aquell barri.
Carai, que el coneixes.
Sí, tothom que ha anat...
Jo també.
Tothom que ha anat a Hamburg, si ha volgut anar des del cine a lo que sigui, sempre va a Sant Paulí, que és el barri on hi ha... O sigui, és un criteri, no? Llavors, aquí, pues, potser seria una manera d'enfocar les coses, dir indústries molestes o d'oci nocturn en aquest sector, o sigui, ordenar... Això és el que es pot fer, que no, una cosa, no és una cosa immediata, però sí que allà, amb un mig llarg temps, ordenar una mica l'assumpte. Va per aquí una mica la línia, això pot durar 10 anys o 15, però anar per aquí.
Jo crec que amb això s'ha fet alguna cosa. I jo he fet experiències personals amb amics meus que em critiquen Lloret pels diaris, que Lloret és el centre de la corrupció, de la, de lo que sigui, de la droga, de la prostitució, etc. I que han vingut a Lloret en ple mes d'agost o juliol. I els he convidat a passar 3 dies a Lloret. A vegades a casa, a vegades en un hotel. I al cap de 3 dies, que hem anat a tot arreu, no ens hem estat a casa, hem sortit cada dia a dinar a sopar fora, hem anat a la platja, hem anat d'excursió, hem anat a tot... Em diuen, bueno, ara m'ensenyaràs Lloret? Dic, ja te l'he ensenyat.
Bueno,
ja te l'he ensenyat. Què vols veure de Lloret, tu? Home, però el que diuen... Ah, tu vols anar ara a veure el que diuen? Ah, queda't un dia més i anirem. Però tu pots estar 3-4 dies a Lloret amb tota tranquil·litat, dormint tranquil·lament, si tens la casa més o menys acondicionada. Això també ho tinc de dir, però, claro, pretendre que Lloret, viure a Lloret, el soroll, sigui com el de anar al Montseny, això és somiar truites, no? Però, bueno, però...
És que tampoc ha de ser, tampoc ha de ser.
Per això t'acondiciones, i tu pots viure a Lloret tranquil·lament, amb totes les comoditats, menjant bé, 3-4 dies seguits, perquè hi ha restaurants suficients per anar-hi.
Mm. Sí, sí, aquest és un problema.
Sense cap problema.
Aquest és un problema que tenim, de que no ens sabem, no ens sabem vendre, no hem sabut vendre. Perquè aquesta experiència semblant, jo l'he viscut moltes vegades quan organitzem xinutxanos i ens ve gent de fora a fer caminades, i el que ve per primera vegada no ho entén. Diu, i jo perquè he deixat de venir tantes vegades, que deia, no, jo a Lloret, que hem d'anar a caminar a Lloret, que hem d'anar a caminar a Lloret. I llavors el dia que decideixen venir, es sorprenen. És clar, quan es sorprenen i t'ho diuen, això t'ho prens com un elogi, però després, quan ho penses fredament, dius, un dia hi ha alguna cosa que estem fent malament, perquè si tenim aquí uns paisatges o uns camins o unes platges que són admiració de molta gent, com és que se sorprenen? Ja ho haurien de saber, no?, que aquí és això, i és una mica... No, nosaltres mateixos potser no ens ho creiem, no?
Mira, Miquel, això estic totalment d'acord, perquè, dius, Lloret ens hem malvengut. Ara ho diem des d'una posició, diguem-ne, econòmica, bé, i som més crítics, però fixa't una cosa, per què Lloret ha crescut tant amb turisme? Ara hi ha fires i històries, pel principi del turisme... La gent aquí a Lloret hi venia per generació espontània. Ningú els invitava a venir. Aquí a Lloret venien per què? Perquè venien aquí a Lloret, tenien unes platges fantàstiques, tenien un clima. Cuidado, el clima a Lloret és molt original.
És especial.
Tenim moltes coses de Lloret. I aquesta gent ho valoraven. I nosaltres no ens ho vam malvendre. També això ho estem de matitzar. El que deia l'Agustí abans, si tens un camp de patates i et ve un senyor i et diu, escolta, nosaltres li farem un hotel aquí... cobrar tant cada any i d'aquí 10 anys a més tindrà un hotel. Em sembla que és, vamos...
És humà
que diguis, escolta, jo passo aquí. I llavors què passa? Hi ha hagut molta gent i aquests gent que han vingut aquí no estimaven Lloret. Lloret era la seva màquina a fer bitllets. I van especular i el cost nostre ha sigut aquest. No és que ens hagin vengut, ens hem vengut des d'una posició necessària, no és que ens hem mal vengut, perquè el que es ven...
Sí, però hi ha una imatge de Lloret que no la sabem contrarrestar.
Però el que diu l'Agustí, la gent que ve aquí a Lloret, sí. Jo he tingut gent a casa que ha vist Lloret i marxen de Lloret, és
encantats.
Que, al·lucinant.
Una cosa és parlar de Lloret, el Lloret de dia, clar, i una altra cosa és parlar del Lloret de nit. I els mitjans de comunicació es fan ressò en ple estiu del Lloret de nit.
Sí.
Que no és el Lloret de dia.
El Lloret de nit, deixa'm dir, els problemes a la premsa i a tot arreu es venen sols.
Clar, aquí està el
Llavors, l'altre t'ho tens que vendre tu.
Sí, senyor.
I jo el que he trobat sempre a faltar a Lloret, ho he parlat amb molta gent, que l'Ajuntament pot treballar molt, hi ha departaments que funcionen molt bé, perquè ho sé per experiència, però jo hi trobo faltar un venedor, deixa-m'ho dir així, de Lloret, a la premsa d'hivern, de la cada dia, de les avantatges,
sí.
No perquè ara hi hagi aquesta reunió d'Olot, Girona, Lloret, tal, que això és un fet...
No, una cosa del dia a dia.
D'anar granet a sorra, anar creant una imatge de Lloret, que que la demostri, no? Mm. Això ho he trobat a faltar sempre. Costa molt poc. El que es ven sol costa molt poc. El que tu tens, i sobretot si vas contracorrent, és fer esforços per vendre. Aquest senyor que ha reformat l'hotel i que s'hi ha gastat molts calés i que al costat en té un, que potser és del gran tour operador de 3.000 i que són polítiques diferents, suposo que s'ho ha pensat molt bé abans de fer la inversió, perquè és de l'ofici, s'ho ha pensat molt bé i sap que haurà de fer molts esforços per lluitar contra aquest.
Per contrarrestar la imatge de l'altre.
Però ho ha valorat i ho farà. I ho farà. Pues aquí s'havia de fer el mateix. L'altre es ven sol.
Clar.
El que costa és el que tu tens de vendre. I ja. Tens de lluitar per això. Aquí, i això ho trobo a faltar.
Però aquí de fons hi ha una cosa que... Fixeu-se. Si una persona que és de Lloret i... Es mira Lloret d'una manera i el que ha vingut aquí especular d'una altra. Una cosa és que Lloret sigui la teva màquina a fer bitllets i l'altra és que Lloret sigui el teu poble. Llavors, hi han coses que tenen valors afegits que no és solament el diner. A veure, jo sóc una cadena d'hotels internacional. Jo vinc a Lloret i a mi m'interessa el terreny aquell que em costa, l'hotel que hi puc fer i quin rendibilitat en trobaré. I quan se m'acabi aquest hotel, me'l vendré, m'aniré a Torremolinos a muntar-ne un altre i després m'aniré a Playa Bàbaro a muntar-ne un altre. El que és d'aquí, té els arrels aquí, procura ser curós amb el que està fent. Per què? Perquè és el seu poble. Això és un valor afegit que s'ha de tenir i en els criteris empresarials hi ha de pesar-hi, això. Fixa't que hi ha moltes cadenes que han vingut aquí a purgar l'arbre i prou, i quan s'ha acabat, s'ha acabat.
No, és que no oblidis una cosa.
Això hi és, eh?
No oblidis una cosa, si jo no estic, no sé fer l'anàlisi bé, em perdoneu.
No, bueno.
El senyor que va fer el primer hotel comprant el terreny sí, i sí. tal, el va comprar amb una família que el seu ofici no era hoteler. Era ser o menestral, o pescador, o pagès, o el que sigui. Li va posar, el va col·locar, li va posar una americana i una corbata, el va posar de director de l'hotel, amb ell i el seu fill i tal, sense ser hotelers. Eren gent molt amable, gent tal, però l'hotel de qui era? Del Tour Operator X, que havia comprat allò, que tenia el mercat global, que ja hi era aquella època, encara que no se'n parlés, i duia la gent aquí, o allà, o a collar.
Duia la gent que li convenia, on li convenia, i cobrava el que li convenia.
Ja està. I llavors, ara avui dia, potser la tercera generació d'aquest hoteler ja és hoteler. Ja té una carrera universitària, ja té una formació, ja sap el que fa. Ja valora, ell no valora que l'han tret de la pobresa, dit de forma pejorativa, sí, sense ofendre ningú.
O de la feina dura.
O de la feina dura, si no vull... Ara ja és un senyor que decideix per ell. Jo tinc el meu hotel. Els tour operators han perdut molta força.
Però aquest és el que recicla.
Molta força.
Aquest cas és el que recicla.
I aquest i és el que té de reformar i ho fa.
Clar, però el que no té la descendència que vol continuar... Aquest, doncs, que tu si l'ha fet vell, doncs en vés de vendre a 100 euros, ven a 90 euros,
i
acaba d'aprofitar i marxarà.
I és per aquests que fa falta una normativa molt estricta,
aquí,
i aquesta normativa ha d'estar subjecta a una finalitat.
Això és el que et deia.
Ah, sí, això ho hem discut amb restaurants i amb cuines i tot. Un senyor que té el seu restaurant i fa les seves, els seus guisats, estofats i tal. Resulta que el seu fill estudia... per cuiner, hostaleria per cuiner i tal, i el pare es gasta calés per ajudar el seu fill perquè vol seguir amb el negoci, munta una gran cuina i aquell xicot canvia l'origen del restaurant mantinguent l'origen, el millora, el modernitza i escolta, i puja com l'espuma, no? O sigui, és el mateix.
Sí,
és el mateix.
Si hi ha continuïtat o hi ha gent d'aquí, és el que tiren... Perquè el que és d'aquí Lloret, quan fa una actuació, és, almenys, el meu criteri sempre hi fa això. Fas alguna cosa i penses, bueno, procures que... Moltes vegades, i això a vegades ho comentem, no cal mirar la normativa. Si tu fas una obra a casa teu així, si ja penses, ostres, això quedarà malament, quedarà lleig. Això és una cosa que ho alhora segons qui. Per exemple, un cas que veiem a tot el casc antic. Les botigues, la gent lloga el primer pis. Ai, la planta baixa. La planta baixa la pinten, això. Però mires el primer pis...
Diu, està cascau.
Clar, a casa meva tinc arreglat la planta baixa i els altres pisos. Però clar, aquí ve un senyor de Lloret o d'allà, ai, de Lloret, d'on sigui, muntant la seva botiga de samarreta o el que sigui, i què li preocupa? Pues li preocupa fins als, a 3 metres i mig. Lo de dalt ja pot caure, vull dir, és que no...
Sí, però, clar,
és la falta de...
d'implicació.
Clar, no, no, però això sí que per mi és un gran pecat del municipi, clar, de l'Ajuntament.
Una falta de normativa.
Això és una
sentit.
Falta garrafal de reglamentació pública.
Això és el que volia dir jo, que,
això sí,
que l'administració no ha d'arreglar les coses privades, però sí que ha d'haver-hi un criteri. Si vostè vol posar una botiga aquí, doncs té que tenir la façana decent, i si no, no la pot tenir.
Si no la posa,
ja s'espavilaran si la façana l'arregla el llogater o el propietari.
Parli o no, vagin a mitges o facin com vulguin.
Però l'Ajuntament és el que ha de dir, això ha d'estar en condicions. Claro.
Si tens un rendiment d'una cosa...
Sí, sí,
ja... Una cosa és que no en tregui rendiment, però si treus rendiment d'una cosa...
Has de tenir la... És que és una...
És claríssim.
Per això et dic que el problema nostre d'aquí Lloret, i això és important, fixa't una cosa, i això també ho hem de dir, que no se m'apassi, però vull dir que Lloret és, té mil defectes. Jo, a tot arreu que vaig fora de per aquí, amb reunions, bueno, coses de... Sempre, evidentment, mai he parlat malament de Lloret. Parlo de... Jo sóc crític amb Lloret, amb gent de Lloret, perquè som els que podem ser crítics, no és amb Lloret, legítimament, eh? Sí. Però fora sempre ho defenso, dic, Lloret és tan dolent i tan mal parit i mal tant de tot, digueu com vulgueu, que cada any augmentem de població. Imagina que fossin bons, perquè clar, el creixement de la població de Lloret ha sigut espectacular, però llavors tan dolents i tan malament no ha de ser el poble. Eh? Vull dir que, i això que dic de ser crític, crec que podem ser crítics de Lloret els que som de Lloret. Jo t'explicaré una anècdota que em va passar aquí anant a Anglès a comprar mobles, Anglès o Mer, comprar mobles, i hosti, Lloret, vaya fullon, tal i qual. Dic, escolta, què tens a dir, Lloret? Hosti, és que Lloret és un fullon, que tot és merder i tal. I tu de què coneixes Lloret? Tu coneixes Lloret de venir, vendre mobles, descarregar, cobrar i marxar. I a sobre et prens el luxe de criticar Lloret. És que fins aquí hauríem arribat. Que em queixi jo, potser, que tinc un bar al costat que no puc dormir, vale, és legítim, però que vens tu aquí, descarregues, cobres i marxes, i a sobre et prens el luxe de criticar Lloret. És que, vale, eh? És que això és així, sí, però això passa molt.
Sí, 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 sí.
Perquè, a veure, jo conec, jo sé d'anys enrere, ja no sé quants anys parlo, però parlem encara totalment a l'època turística, evidentment, l'Estrella d'Am no tenia capacitat de servir Lloret, eh? Clar, borratxera, cervesa, sí, però és clar, tu saps el que aquesta gent cobra aquí Lloret? Vosaltres sabeu el que mou Lloret, el que es factura Lloret? Clar, o sigui que la gent, molta gent que critica Lloret abans tindria que fer, passar 3-10 segons i pensar què va dir, perquè molta gent viu d'aquí Lloret, eh? I els que, si és que empatim alguna cosa, som els que hi vivim, eh? I aquí tothom es permet el luxe criticar Lloret.
El que ve a descarregar, com dius, i cobra, aquest ha d'estar content.
Per la mort de Déu, escolta, i no critiquis Lloret. I com deia l'Agustí, quina és la notícia? La notícia és que hi ha hagut una baralla a la Riera, m'entens? Però no és la notícia que Lloret factura un paston que aguanta quantes empreses aguanta. Això també és notícia, eh? I no es fa servir aquesta notícia, no?
Ah, mira, a veure, Lloret, com dius tu, té molts defectes, evidentment. Es té de criticar sense oposició, sense crítica, no es va mai endavant. El que no tenim de fer els de Lloret és despreciar Lloret. Una cosa és criticar, l'altra cosa és despreciar, despotricar, sense cap raó.
Entenc que el que estem fent aquí és una crítica constructiva, entre cometes.
Aquí estem fent una crítica destructiva. Ai, constructiva. Constructiva, que és el que es té que fer. I valorant el que tenim, perquè tots sabem d'on hem sortit. Ara, el que no podem fer és despreciar el que tenim, perquè gràcies a on estem podem millorar.
Vull dir,
estem aquí i tenim mitjans per millorar gràcies al que tenim, per tant, criticar per millorar tot el que es vulgui i justificar-ho i apoyar, etc. El que no podem és, això és una merda, perdó la paraula.
Tant tot el que diu que avui es quedarà sense esmorzar, que una vegada ja es va quedar sense sopar. Ara falten 10 minuts per les 10 del matí, i per això mateix, perquè queda molt poc temps, els diré una frase, a veure què és el que de primeres, què és el que els hi ve al cap. Però ho expressen, ho diuen. Soc humà i hi ha moments que també jo dubto.
Bueno, això és el president, el real president del nostre país, que és en Puigdemont, no? És aquest senyor el que va dir això, no?
Premi per ser la primera vegada que ve.
No,
està justificant una... una pífia que va fer, perquè entenc que és una pífia, perquè és que estan sortint converses per WhatsApp o inclús converses telefòniques transcrites, estan sortint a televisió cada dia, i no entenc que una persona del seu nivell, que domina perfectament les xarxes, se'ls acudeixi d'escriure res en aquests moments, perquè ara de tenir clar que si no estan amb una càmera esperant-lo darrere, té el telèfon punxat. Jo trobo que és una pífia garrafal. A part d'això, és lògic, tots som humans i tots tenim els nostres moments i tots tenim els nostres moments d'eufòria i els nostres moments de desencant, i cadascú reacciona com reacciona.
Jo, com que estic d'acord amb que és un senyor que domina les xarxes i domina les situacions, i crec que en un any i mig, quasi dos, ha demostrat que domina totes les regles del joc, em costa molt creure
que s'hagi equivocat.
Me costa molt creure que aquest senyor enviï uns whatsapps amb un altre senyor que el té al costat des de fa mesos, i suposo que són els que parlen, perquè si no deuen parlar amb la paret, que són tres o quatre, no?, que estan allà, i que aprofiti el moment que està ell a la seva representació amb una universitat, amb periodistes i tal, a enviar-li whatsapps, perquè no és cap conversa, el Comín no contesta cap whatsapp. És una reiteració d'envios de whatsapps. Te n'envio un, ara el segon, i te n'enviaré un tercer, no sé si un quart. Vull dir, molt bé, jo aquestes coses, com que surten tantes notícies i tantes coses, i canvia del dia a la tarda, de la tarda a la nit, del dimarts al dimecres, jo aquestes coses els hi dono bastant temps per poder jutjar si és un error o és un encert. O sigui, jo, un senyor que ha portat el govern espanyol al nivell de nerviosisme que està, que els hi obliga a dir les bestieses tan grosses com la que deien, la reacció típica dels grans polítics espanyols, que digui, que accepti en públic el que diu en privat. Collons, fes-ho tu, qui és que ho fa, això? Que ho fas tu?
Que ho fas tu?
En privat de lo teu i en públic dius el que et sembla. O sigui, que la reacció política sigui aquesta bestiesa, deixa'm dir, per mi bestiesa tan grossa, bueno, pues endavant.
Jo crec que en Puigdemont és humà, és un home que viu amb una pressió bestial, perquè és clar, nosaltres de fora diem, s'hauria de fer, hauríem de dir, hauríem de fer, però hi ha gent que per dir, per fer, estan a la presó. Ell està en una situació que jo crec que ha d'estar al bord de l'ataque nervios, però no al bord més. Llavors, crec que aquesta conversa, perquè ells no la van desmentir, Ell no, és cap dels dos han desmentit.
No, és real, no dic
penso
que sigui mentida.
Que és un comentari fet, així de forma col·loquial, i que ho han esbombat.
Pot ser que sigui intencionat, també, no? Però,
és un comentari fet, sí, però en un moment molt inoportú,
sí,
però quan es podria fer vis-a-vis en molts moments.
Però és fruit d'una jugada que això, a veure, això a mi me preocupa, no? I és de quan el president del Parlament anul·la sense avisar els seus socis. O sigui, llavors és quan ell reacciona i diu, ostres, i crec que li preocupen en Puigdemont una possible trencada de bon rotllo, no?, que es digui, perquè o sigui, ho feien tot conjuntament, i llavors hi vaig sentir que deien que havia, el president del Parlament havia intentat parlar per telèfon o contactar i que no va poder. Clar, llavors va sortir una noia de Junts per si, va dir, home, que no podeu contactar amb el president, això no és gaire excusa perquè nosaltres això hi contacta qui sigui en el moment que sigui. A mi me preocupa perquè veig que és una, crec que té tota la raó, que és un home que està super perjudicat perquè és el nostre president, encara que ens hagin posat la Soraya. El president és ell, és que és així. I és clar, aquest home viu amb una tensió terrible, i això jo crec que li van donar un cop a línia flotació. Jo crec que aquesta falta de coordinació amb Esquerra Republicana, no?, és el que ha provocat això. De tota manera, també diré una cosa és el que es descobreixi i l'altra és el que ell manifesta obertament. Per tant, ell està a la mateixa posició i continua amb aquesta línia.
Aviam, això, pot, això es pot haver venut des de determinats mitjans com, com un trencament de l'independentisme, però aviam, que no tothom estigui d'acord amb el que s'ha de fer en cada moment, perquè a més, com que s'està analitzant el que es fa en cada moment, no el que es fa ni tan sols durant un dia, sinó s'estan analitzant les accions a cada hora i a cada dues hores, doncs jo entenc que és lògic que no tothom estigui d'acord. El que està molt clar des del meu punt de vista és que l'independentisme com a base, i això es va veure en allà als voltants del Parlament, segueix unit i segueix juntant a gent molt transversal.
Sí, sí, no? Jo crec que va ser una reacció al moment de al dir això, perquè sembla ser que no ho sabien els altres, que anul·larien el ple. Això ell va reaccionar, però és que és una reacció humana, és clar, és que el president tampoc és nostre senyor, és un senyor de carn i ossos com nosaltres, amb les seves debilitats i les seves... I l'home té una pressió terrible, i ell va expressar, no públicament, sinó amb el seu company que... i es va gravar que...
Bé, jo segueixo la meva idea. No em convencereu pas. El ple no es va anul·lar, es va aplaçar, que jo ho veia lògic, perquè el mateix Tribunal Constitucional et dona 10 dies perquè segueixis amb el mateix estatus quo. O sigui, jo ho veia molt lògic, aquest aplaçament. L'independentisme per mi s'ha demostrat, i això s'ho tenen de menjar després de les eleccions del dia 21, que no s'ha trencat quan esperaven,
esperaven un daltabaix
de l'independentisme. Vull dir que l'esquerra i Junts pel Sí o PDeCAT tinguin diferent d'opinió, ho trobo de la manera més lògica possible.
És el que ha provocat això, jo crec.
L'única cosa que jo diria és que haurien de parlar més entre ells, poder.
Potser parla més del que ens pensem, i aquesta discussió tapa...
Potser tapa el fil
del conductor de la gran idea que es té.
Estic d'acord amb l'Agustí, això de que...
La CUP públicament sí que s'ha queixat.
La CUP és residual. La CUP és residual.
No, però és important,
Vull dir, és igual, però és
forma part del procés. Jo crec que hi ha hagut una falta de coordinació aquí, això és el que penso, francament. Ojalà tinguessis raó tu i fos una jugada estratègica, però no crec que és una jugada estratègica. Aquí hi ha hagut una mica de... A veure, la prova és que els de Junts per Sí volien sortir igualment al Parlament i fer tot el dinglado. A veure, que el procés és complicat i no és perfecte, malauradament és perfecte, i això jo crec que ha sigut una piedra en el camí, bueno.
Aquí, en general, amb tot el procés, potser del que hem pecat tots és de no haver previst una reacció tan bèstia per part de l'Estat, perquè si analitzes una mica el...
O una passivitat tan bèstia per part d'Europa.
Bueno, la passivitat per part d'Europa és lògica,
potser sí que s'esperava no una cosa tan bèstia com el que ha fet l'Estat, i això ha sigut i serà la ruïna de l'Estat, vull dir, estic segur, serà el descrèdit, com ja ho comença a ser-ho.
Bueno, ja està baixant la catalogació de democràcia.
Això està claríssim. Ara, jo crec que es podia buscar es hauria de buscar la cooperació, a partir d'una d'alguna manera, europea. S'ha trobat amb les cargues policials i tal. Jo crec que no guanyarem alguna cosa fins que no es tingui i es busqui i s'obtingui més cooperació nacional del resto d'Espanya, més que l'europea.
Jo penso que això se desencalla realment quan, el que diu ell, estic d'acord, és Europa. Europa, en principi, no té per què embolicar-se, perquè no és el seu problema. El seu soci és Espanya, per tant, no es té que embolicar. Quan arribi que hagin de prendre mesures, fixa't, quan el jutge de Bèlgica ha de prendre una decisió, la pren favorable al sistema, no? Vale? Però hem d'arribar aquí, hem d'arribar a Estrasburg. Un tribunal, quan s'ha de pronunciar, sí que s'ha de pronunciar, però per nassos.
Llavors, això vol molt temps,
Sí, fixa't que els parlamentaris, un per un, tots ho veuen bé, el procés. Però llavors, quan parlen al Parlament Europeu, no ho veuen oficialment. En Junckers i aquests diuen que no. Pues se'ls ha de portar el límit que s'hagin de pronunciar oficialment, i llavors hi ha una sentència, i llavors s'haurà de dir, i llavors quan Europa s'haurà de mullar.
Senyors, bon dia i gràcies per ser aquí.
Gràcies.
Bon dia.